Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
És divendres i ens posem amb les converses veterinàries ara mateix. No hi ha res que ens agradi més que els animals. I no hi ha res que ens agradi més que parlar dels animals i d'aquests professionals que ens ajuden a estar bé i conciliats amb el món animal. I amb aquelles persones que també, doncs, són, com nosaltres, persones que s'estimen els animals, persones que adoren els animals. Cada setmana tenim un convidat. De vegades són veterinaris, de vegades doncs, són, no sé, perruquer o una perruquera canina, per exemple. En fi, poden ser persones de diferent índole. La diversitat de convidats és total i absoluta. I de vegades també tenim persones, doncs, diguem-ne, més populars, persones que són conegudes o persones que tenen altres tasques, doncs, fascinants i amb les quals, doncs, el món dels animals també està interrelacionat. Jo diria que avui és una miqueta aquest el camí per al que anem a presentar a la nostra convidada. Sense més preàmbuls, m'agrada desitjar molt bon divendres a la Laura Andrés. Laura, com estàs?
Hola, bon dia, Lluís, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, la Laura Andrés és... Bé, dir-li que és una pianista, jo crec que és dir que es queda molt curt, perquè és una dona que té màgia a les mans i que fa que del piano en sortin, doncs, meravelles. La Laura, a part de pianista, doncs, també és professora de piano, coach, l'hem pogut veure també col·laborant en el programa televisiu de OT durant uns quants anys. També ha col·laborat amb artistes tan importants com la Shakira o amb la Beth. En fi, té un llarg etcètera i a més té també un gran gust musical, perquè no ha tingut cap tipus d'inconvenient en fer un homenatge a cançons màgiques com per exemple dels Coldplay. Dit això, més o menys, podríem estar molta estona parlant de tu, Laura, i de les coses que has fet i del que has viatjat i viscut i del que has après i del que ensenyes, però jo crec que potser sí passaríem tot el programa. Amb la qual cosa, gràcies per ser aquí amb nosaltres, Laura.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, la primera pregunta sempre és obligada. Sí. T'agraden els animals?
M'encanten. M'agraden moltíssim.
Així ens portarem molt bé. Molt bé. Sí, sí. Quin va ser el primer animal que vas tenir, si és que n'has tingut algun?
Sí, n'he tingut, a veure, el primer diria que va ser, és que jo era petita,
sí.
I no sé quin va arribar primer a casa, no me'n recordo si va ser una tortuga,
sí.
Que aquella època, estem parlant de molts anys enrere, que tenien tortugues a casa,
I tant.
Sí. O va ser un gat, va portar un germà que va portar un gat que era un siamès i que era una bogeria de gat, era un gat que tenia un caràcter, era com allò imprevisible. No sabies mai per on et sortiria. Però diguem que el primer animal amb el que vaig establir un lligam emocional fort va ser un gos que es deia Rom, i que era un boví de Flandes, de color negre, d'aquest, bueno, això, com d'aquests que són així com mossos, no? Que tenen aquest cul així tan gros.
Que maco, sí.
I va ser, bueno, va ser, clar, jo anava a l'escola i, clar, era el meu gos, vull dir, era una meravella. Sí.
Molt bé. El piano, la música i els animals, els gossos, per exemple, mariden bé, combinen bé,
sí,
tot plegat?
Sí, bueno, de fet, veiem molts vídeos que de vegades hi ha gossos que, o gats, no?, que estan a la falda i veus els amos tocant i el gat allà, no? Vull dir que depèn, jo crec que depèn de quines músiques. Jo m'imagino que els animals, amb aquesta sensibilitat auditiva que tenen, tan bèstia, segons què, no els hi convé, m'imagino, eh? No tinc ni idea, això un veterinari ens ho diria millor. Però sí que mariden bé. De vegades també és veritat que hi ha gossos. Jo conec un gosset que d'aquests gossets que es tracten com si fossin nens, no? Que està molt mimat, i llavors quan la seva duenya, diguem, es posa a tocar el piano, el gos comença a bordar, en plan, fes-me cas, no?
Bé, anem a escoltar, Laura, si et sembla bé, el que pot fer la Laura Andrés al comandament d'un piano.
Thank you.
hi ha molta gent, evidentment, que més o menys podem tocar un piano, però clar, arribar a extreure aquesta sensibilitat, tot aquest sentiment, tota aquesta energia, doncs, evidentment, no és a l'abast de qualsevol. En aquest cas són les mans privilegiades de la Laura Andrés, les que ho fan possible, bé, les mans i el talent. I suposo que molts anys, no?, i moltes hores davant del piano, no, Laura?
Sí, el que sempre jo explico a les entrevistes és que jo vaig fer música com una cosa més, com una cosa que estava a la meva vida, inclosa. Els meus pares em van apuntar perquè jo de petita cantava i ballava a casa, i ja està, sense cap mena de pretensió. Res d'allò de, ai, la nena, que faci música. No, al contrari, vull dir, va ser una cosa, bueno, com del barri, no? Els meus pares són treballadors de tota la vida i em van apuntar, doncs, com em podien haver apuntat a ballet, no sé, o a fer bàsquet, vull dir que va ser casualitat. Però sí que és una cosa que vaig fer molt de gust sempre, i això, sí, són moltes hores. Davant d'un instrument necessita, sobretot això, moltes hores de pràctica.
Bé, en quin moment decideixes dedicar-te al món de l'ensenyament de la música, del piano, sí, a fer-te coach, en definitiva?
De fet, mira, va ser també casualitats, perquè, com et deia, la música estava dins de la meva vida, i mai vaig decidir, doncs ara seré, no, com allò, ara seré astronauta, no, o faré no sé què, no vaig decidir. Vaig arribar al moment aquest d'haver de decidir una carrera, i vaig decidir que jo ja treballava, de fet ja feia classes i així, llavors ja m'agradava molt ensenyar, a mi m'agrada molt transmetre, de la manera que sigui, comunicar, no, com vosaltres, diríem. Comunicar i arribar a la gent, per mi és fonamental, i arribar amb la música t'assegura que no tindràs malinterpretacions, que de vegades amb les paraules tot es malinterpreta. En canvi, amb la música això no passa. Aleshores, tant me fa transmetre fent classes, diríem, com tocant. Llavors, no et puc dir... Vaig decidir-ho el dia que... No, va ser una cosa que va venir a la meva vida com tantes altres.
Bé, vaig fer-te una pregunta relacionada amb la temàtica habitual del programa, que és el món dels animals.
Sí.
Una pregunta bastant de bàsica, de periodisme. La música és cert que amansa les bèsties, que les calma?
Sí, i tant. Claríssim. De fet, hi ha molts estudis. Hi ha coses com la musicoteràpia, no? Ja parlem de les persones, però en els animals també, no? Quan parlem de feres, parlem de nosaltres també, no?
Clar, com...
I la musicoteràpia està comprovadíssim que té efectes boníssim sobre totes les persones, i de la mateixa manera ens manipulen amb la música, perquè quan anem a comprar, per exemple, a les botigues, no ens n'adonem, però la música, que s'ha de pel fil musical, si vas al matí és més tranquil, si vas a 2:15 del vespre, la música és molt ràpida, perquè vagis ràpid a comprar i marxis corrent, saps? Vull dir, està tot, la música té molt poder, perquè és un llenguatge que va, no passa pel filtre de les paraules, va a un altre lloc. I llavors jo penso que sí que és molt poderosa. De fet, ens posa contents, ens posa tristos, no?
Mm-hmm. Bé, dansa, i especialment el clàssic, està molt relacionat amb el piano, amb la música dels teclats.
Sí.
Però en el teu cas també la dansa és molt present, potser també per la teva pròpia formació, en la teva carrera musical, no?
Sí, la dansa m'agrada molt. És a dir, és una cosa que sempre m'ha interessat molt, m'agrada molt. Jo no he fet dansa mai, però sí que és veritat que he estat vinculada al món de la dansa, diríem. I aleshores, a mi vaig arribar a tocar, diguem, a l'Institut del Teatre, tocava com a pianista per ballarins, i aleshores, això, diguem que el moviment corporal en general m'inspira molt per tocar, sí.
Molt bé, i un dia estàs fent classe amb un nen que resulta que és el nen de la Shakira, i vas i coneixes la Shakira, no? És així?
Sí, és així, és tal qual, però és que la història encara és millor. Jo vivia aquí a Girona.
Sí,
Jo vivia a Girona i treballava al conservatori, i estava molt bé, però un dia vaig dir, ostres, potser necessito una mica de moviment a nivell de música, no? que fer una mica de coses diferents. Vaig a canviar de ciutat i me'n vaig a Barcelona. Vaig arribar a Barcelona, vaig trobar una feina on no em pagaven prou, i vaig haver de buscar una altra feina. O sigui, realment jo, si ho resumeixes bé, és... Jo vaig conèixer a la Shakira perquè no podia pagar el lloguer.
Vaja,
és mira. Boníssima la història, eh?
Això els cubans diuen lo que sucede conviene.
Oi, doncs m'agrada molt aquesta frase, me l'apunto.
Sí. I com és aquest moment en què coneixes a la Shakira?
Doncs va ser bastant friqui. A més, jo estava en aquesta escola, que era profe de primària general, primària no infantil, i tenia un nen que es deia Milan, i tothom, hola Milan, i pensava, aquest nen que és famós, total, que quan veig els cognoms dic, hòstia, Milan Piqué Mebarak, ja sé qui és, no? Aleshores la Shakira em sentia de vegades tocar el piano, allà a l'escola, perquè jo estava assajant unes coses de Goll de Gom, precisament, estava al teatre també tocant, i ella passava per la, davant de la sala del piano amb els dos nens, es quedaven allà mirant, i va entrar a la classe, i bueno, cantàvem cançons, em demanava cançons, jo què sé, l'himne del Barça, el Baby Shark, que va ser l'època del Baby Shark, Baby Shark, tuturu, no la cantaré més perquè si no, no ens la traurem de sobre,
sí,
però ja, és que i això va ser aquesta època, i llavors, bueno, un dia em van trucar i em van dir un assistent seva que anés a casa seva a gravar una cançó. Total, que bueno, vaig anar-hi i això. I la cançó està al disc i, bueno, i així la vaig conèixer. Sí, sí.
Fantàstic. També ets bona amiga d'una amiga nostra, la Bet.
Home, i tant! Sí, home, amb la Bet... Bueno, amb la Bet estem a tope. Sí, sí, amb la Bet, de fet, ara traurem nou projecte, que ja l'hem gravat.
Uh-huh.
I és un disc que es diu Natural Women, perquè de fet va ser la primera cançó que vam tocar juntes, que va ser abans de la pandèmia, i la vam tocar al fax, a Preguntes Freqüents de TV3.
Sí.
Era el Dia de la Dona, i em va trucar perquè l'acompanyés a tocar. Ja ens coneixíem una mica, perquè un dia vam coincidir en un tren i vam estar xerrant moltíssim, ens vam portar molt bé i ens vam com entendre molt. I llavors, clar, el dia que vam anar allà al fax també va ser tot molt màgic. I arrel d'això, bueno, després he estat girant tot aquest any amb ella, que hem vingut també molt per Girona i així, i hem estat girant juntes i amb la banda del seu disc Origen, i ara aquest any traiem un nou projecte que és Natural Women, que és un disc a piano i veu, un disc de versions, cançons de dones, fetes per dones, per totes les persones.
Uau, quines ganes d'escoltar-ho. Això fa molt bona pinta,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Fa molt bona pinta. Bé, amb aquesta vida, imaginem que una mica frenètica, es pot considerar bé tenir un animal o val més treballar i no barrejar?
No, jo ara mateix és una de les coses que porto pitjor, que és que fa uns quants anys que vaig haver de decidir no tenir animals, perquè primera perquè no vaig viure a Barcelona, i sentint-ho molt, no crec que Barcelona sigui el millor lloc on posar un animal, sobretot, a veure, si tens molts calés i tens una casa molt gran, potser sí, però, i tens temps per passejar-lo, evidentment, no? Però en una ciutat, amb un pis, no, crec que no. I ara he pujat una miqueta, ara he vingut a viure al Masnou, però, de tota manera, no tinc encara la infraestructura ni l'estabilitat com per tenir un animal. Penso que si tens un animal has de ser molt coherent i ja està, no? Vull dir, igual que ell et dona la vida, tu hauries d'anar un mínim benestar. Uh-huh. I no, penso que és una tonteria tenir-lo.
Molt bé.
M'encantaria, m'encantaria.
Sí, segur. Et volia preguntar, per la teva etapa a OT,
sí.
Uau, quins moments, no, suposo?
Home, l'etapa OT també va ser una de les millors coses que m'ha passat mai, eh? És a dir, clar, jo imagina't, no? Vull dir, jo soc profe de tota la vida i de cop conec a la Shakira i em fa gravar una cançó al seu disc, em porta a Miami, tornem a Barcelona, fem una presentació davant de tots els mitjans, o sigui, tot, vull dir, quan dic mitjans, vull dir totes les discogràfiques, productores de televisió, tots els medis aquests, que jo no conec a ningú, eh? Però vull dir que tot va ser com molt brutal i allà em van conèixer els de Jazz Music. I llavors em van contactar per anar, per conèixer'm, i quan em van conèixer em diuen, volem que siguis al programa. I ja està, i pum, cap a la tele. I jo, no?, que sóc una profe de tota la vida i que no d'això. Va ser una cosa preciosa, de la que guardo un molt bon record. No sé si hi haurà, de bon pregunta, però hi haurà un altre OT? No sé si hi haurà un altre OT. Jo crec que hi ha ganes que hi hagi un altre OT. El que tampoc sé és si comptaran amb els mateixos professors. Entendria perfectament que ho haguessin canviat, vull dir, aquestes coses. La televisió és televisió i ja saps tu com va. Vull dir que no d'això, però igualment jo estic molt contenta, molt agraïda de formar part d'aquesta meravella de programa, que trobo que és una passada. I ja et dic, és una, també, eh? Vull dir, són coses molt intenses i molt boges, però molt divertides al final.
Sembla que a casa nostra, Laura, els pianistes que diguem que copeten són aquells que venen de fora de l'estranger, no? Algun d'ells fins i tot s'acaba fincant a l'estat espanyol. Per què passen aquestes coses i per què sempre ens menys tenim tant les nostres coses?
És un tema cultural, crec jo. Si te'n vas per Europa, hi ha una altra sensibilitat envers els músics, envers la música, és una altra cosa. Jo crec que aquí estem molt acostumats a que la cultura sigui gratuïta, no? A que si ets musical, doncs toca alguna cosa, no? I aquesta cosa una mica, bueno, que és cultural, i crec que, bueno, que senzillament s'ha de lluitar fort i tenir-ne moltes ganes, no? O sigui, jo vaig treure el meu primer disc l'any passat i va ser per voluntat, no perquè ningú m'ho demanés ni perquè jo pensés que podia fer res. Va ser, o sigui, absolutament perquè em va sortir a mi, saps? Mm-hmm. Vull dir que és això. És una lluita, però crec que podem canviar les coses. Jo amb això soc molt optimista, no sé, sempre penso que podem aconseguir fer-nos un lloc i fer coses. De fet, hi ha gent que està fent coses, no? I amb coses molt específiques com el meu, no? Que és tocar el piano, vull dir. I ara, per exemple, no sé, tens un exemple, la Clara Teia, per exemple, és una pianista reputadíssima i ja reconegudíssima. Ara, porta una tralla de pencar increïble. Això sembla que no ho hagi fet ningú, i no, és ella la que ho ha aconseguit. Vull dir que s'ha de reconèixer, també.
Parla'ns de per què vas decidir en un bon dia doncs, fer públics una sèrie de tributs des de la teva òptica i perspectiva personalíssima i pensar en artistes com Coldplay, per exemple.
Bueno, això és una altra cosa. O sigui, jo tinc el meu projecte personal, però llavors tinc això, aquesta tribut. La cosa és que, també per casualitats de la vida, vaig conèixer una noia que treballava en una empresa molt gran, molt gran, molt gran, molt gran, a nivell mundial. Ara ja és a nivell mundial, abans no ho era, però ara sí, que es diu Candlelight. Els Candlelight són uns concerts que es fan a la llum de les espelmes, que segurament us ha arribat publicitat als mòbils perquè és, bueno, està per tot arreu. Aleshores, diguem que la gent va veure concerts de música clàssica la gent que toca o que canta o el que sigui, i tot d'espelmes. Aleshores, clar, l'experiència del concert és molt bonica perquè la llum és una llum molt tènua, molt, molt tranquil·la, diríem, i que convida molt a l'escolta. Llavors, sota aquest nom de Candlelight hi ha 1.000 programes diferents, que si Mozart, que si Vivaldi, que si Beethoven, però que dèiem, com que nosaltres no tenim aquesta vessant tan clàssica, ells van proposar, doncs, això, no? Començar a fer tributs a Ludovico Einaudi, per exemple, que és un compositor, a Jan Tiersen, que és un altre compositor, i això, fer tributs diferents. I llavors, a partir d'aquí, van començar a sortir la idea de fer tributs a coses més modernes. Llavors jo vaig proposar fer... vam fer un Daft Punk molt xulo, que a piano i violí, també, que és molt guai. El vaig fer amb la Roger Losca, que és una violista molt, molt bona.
Sorprenent, sí.
I llavors van... Bueno, això, vaig proposar de fer Coldplay. I em van dir, vale, doncs provem-ho. Vaig fer Coldplay i ho va petar directament. Llavors m'he passat 2 mesos de gira, girant per Europa, amb aquest tribut. Vull dir que és això, donen com la possibilitat de fer tribut, i si el tribut està ben fet i encaixa, et donen moltes facilitats, perquè sí que et potencien molt com a pianista, no? d'aquests tributs. Ara el que estic lluitant és perquè portin el meu disc, que això m'encantaria, que portessin el meu disc blanc amb un Candlelight. Sí.
Doncs això seria meravellós. Anem a finalitzar i anem a preguntar-te per als animals, que és el lema i és el motiu d'aquest programa i és la nostra raó de ser. Creus que els animals estan prou reconeguts per la música? Ells que són a vegades també fins i tot font d'inspiració. Creus que se'ls té prou presents en el món de la música, la relació humans-animals? Com observes això?
No. Mira, no et sabria dir, perquè crec que sí que és veritat que si mires molts artistes, molts en tenen, molts tenen animals. Moltes vegades crec que els artistes tenim necessitats emocionals bèsties, perquè també ens exposem molt i donem molt, donem una part nostra que és molt difícil de definir, perquè no és l'amor que donaries a una parella o no és l'amor que donaries a un fill, però sí que és un buidatge emocional molt fort el que fem a dalt de l'escenari. I crec que els animals ens ajuden molt a mantenir l'equilibri en aquest espai, diríem, no? Perquè ja saps tu que els animals et donen un retorn brutal, vull dir, sense demanar res a canvi, més a més, no? I llavors també crec que hi ha artistes que sí, que fan coses com dedicades als seus animals, no? Que a més són cançons d'amor i quan rasques resulta que li estan dedicant, no sé, a això, no? Al seu gat, vull dir que... Però clar, no sé quin percentatge hi ha d'això. El que sí que et puc explicar, que ho sé de l'altre dia, és que la Beth, per exemple, tenia una gossa que té a l'os, que es va morir d'allà de gran, però que se l'emportava tot arreu. Però quan dic a tot arreu, vull dir a tot arreu. I la gossa estava perfecta.
Clar.
Vull dir, una gossa que anava als camerinos, que anava a TV3, que anava... Bueno, clar, era una altra època i es podia fer tot això, no?
Clar. Hi ha un disc que es diu Blanc, que és el disc de la Laura Andrés, que jo no em cansaré de recomanar-lo, perquè qui vulgui tenir música de qualitat, bones cançons, bones interpretacions, uau, sentiments, aquest disc, Blanc, Laura Andrés, gràcies.
Fins aviat.
I molta sort. Esperem aquest, esperem aquest nou disc, eh?
Sí, sí, aviat.
Sort, salut. A reveure.
Gràcies.